Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Lluís Recoder torna a primera línia pública, aquesta vegada com a president de Creu Roja Sant Cugat Rubí Valldoreix, una entitat a la qual fa anys que està vinculat i que defensa perquè hi ha gent que la necessita més enllà de la tasca més visible en emergències. Una feina silenciosa a la qual convida a sumar-se des del voluntariat, especialment els més joves, perquè diu Sant Cugat, on ha estat alcalde durant més d'una dècada, és una ciutat solidària, tot i que molta gent desconeix que també hi ha situacions de vulnerabilitat. En aquesta entrevista a Cugat Mèdia, Recoder repassa els reptes de la delegació centenària de l'entitat, que compta amb uns 5.000 socis i uns 200 voluntaris. Enguany se celebren 30 anys de l'incendi que es va declarar als barris de la Floresta i les Planes. El foc es va declarar a la tarda de dijous 11 d'agost de 1994 al costat del peatge dels túnels de Vallvidrera, tocant a la Floresta. El balanç de l'incendi va deixar 135 hectàrees cremades, una setantena d'habitatges malmesos i dos ferits. 30 anys després continua sent el desastre ecològic més important de la història de Sant Cugat. I les zones forestals de Sant Cugat suposen un 40% del terme municipal, una característica única, però que també posa la ciutat en el punt de mira dels incendis. Miquel, Lima o Índia són els noms clau amb els quals s'identifiquen algunes de les torres de guaita que vigilen el parc de Collserola i la zona de la perifèria. Amb una tasca tan rellevant com poc coneguda, estan en constant estat d'alerta per si albiren una columna de fum. Així, amb una precisió mil·limètrica, són capaços d'establir el punt d'origen de la fumarada. Una informació que en un context d'incendi forestal és cabdal en aquest sentit. El responsable del dispositiu de prevenció d'incendis del Consorci del Parc de Collserola, Joan Capdevila, explica el següent.
És molt important la detecció el més immediat possible. Sí que és veritat que avui dia rebem moltes comunicacions a través del 112, la gent tothom porta un mòbil, tothom és capaç de donar-te una columna, però la localització precisa que et dona una torre de vigilància no te la dona ningú més.
A 400 metres d'altitud i situada entre la Floresta i les Planes, la torre de vigilància a l'Índia compta amb una vista panoràmica. I la nedadora santcugatenca Paula Ramírez s'ha fet amb una medalla en els Jocs Olímpics, un bronze amb l'equip de natació artística. La capitana de la selecció, qui ha competit en els seus segons jocs, valora en una entrevista a Cugat Mèdia haver obtingut aquesta recompensa en forma de bronze olímpic.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Benvinguts de nou a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa on analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica i un espai on, sobretot, ens fem moltes preguntes. Cada 4 anys, la societat centra les seves mirades en els Jocs Olímpics, on representants de països d'arreu del planeta competeixen durant 2 setmanes per ser els millors i situar el seu país a l'esglaó més alt del podi. Precisament, la revista Valors del mes de juliol i agost tracta sobre aquesta qüestió. Competir és bo? Quins són els límits? I quin és l'efecte de la competició en l'educació, per exemple? De tot això, en parlem amb Alba Castellví, que és sociòloga, educadora i orientadora de famílies. A la secció de Gent amb Valors parlarem de Barça o Barzac, Barça o mort. És el lema dels joves senegalesos abans d'emprendre el seu viatge cap a Europa a bord d'una embarcació precària. Coneixerem de primera mà la història d'Aziz Fai, coordinador del taller de Top Manta i membre fundador del sindicat que ha dissenyat una nova samarreta amb aquest lema. I la proposta d'aquesta setmana, proposta en valors, està dedicada a l'anàlisi dels valors contemporanis i els seus vincles amb els mitjans de comunicació. Com han canviat al llarg de les últimes dècades, quins han estat els detonants i quins els problemes estructurals? Això ho preguntarem a Norminam de Montoya i a Ángel Rodríguez, que són els autors de Los valores en la comunicación, una investigació publicada per Zenit. I acabarem escoltant l'últim conte en valors d'aquesta temporada. Ens explicarà, com sempre, Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento, així que ens hi posem. Amb en Joan Salicru a la direcció del programa, Maria d'Ultramont a la redacció, a les vies de so Pere Sánchez i a la presentació que us parla, Laura Serra.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
El primer que farem, però, és fixar-nos en l'actualitat de la mà de Joan Salicru. Com està, Joan? Què ens expliques avui?
Hola, Laura. Doncs una notícia que comentem aquesta setmana que no és nova, però no n'hem parlat del programa o no n'hem parlat des del punt de vista que ara veuràs. Es tracta del Pla Endreça, no sé si et sones, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, del nou alcalde Jaume Collboni. Vaja, nou alcalde des de l'any passat, no? Però que ha estat un dels seus mantres de anem a endreçar Barcelona, perquè se suposa que abans estava desendreçada, no? I per tant l'hem d'endreçar. I nosaltres, evidentment, no ens posarem a debatre sobre polítiques municipals, però sí d'un aspecte que és els efectes negatius que està tenint pels sense sostre, perquè és evident que a l'espai públic de les grans ciutats, no només Barcelona, lamentablement, hi ha un fenomen que és el dels sense sostres, que té a veure, no?, amb això, amb la percepció de l'espai públic. Bé, aquest projecte, el Pla Endreça, va entrar en vigor el juliol de l'any passat, just després de l'elecció de Collboni, i està pensat per posar ordre a l'espai públic amb accions per millorar la neteja i el manteniment urbà a partir de les ordenances municipals. Però la Fundació Arrels, en relació al sense sostre, que és el tema que treballa fort, va denunciar ara fa un mes que el pla dificulta el dia a dia de la gent que viu al carrer i implica més sancions i vulneracions de drets. Per tant, estem parlant del revers una mica negatiu, fosc, d'aquest pla Endreça. Segons Arrels, el pla implica un augment dels efectius de la Guàrdia Urbana. En aquesta primera fase, la policia i els serveis de neteja fan fora el sense sostre dels llocs on pernocten o on acostumen a passar el dia. La Fundació també es queixa que es vengui un missatge que relaciona neteja amb seguretat i amb treure's de sobre el sense sostre.
Quines són les principals conseqüències que té tot plegat per a les persones sense sostre?
Doncs mira, ara ho insinuàvem, que és la imposició de sancions i multes. Això, evidentment, és un tema molt complex. Tothom entén que si hi ha una, diguem-ne, no estàs complint amb alguna cosa que t'exigeix, doncs, a l'administració, doncs el mecanisme coercitiu clàssic és el de les sancions i de les multes, no? Amb el trànsit, per exemple, no? Què ens hem d'explicar els uns als altres? Però, esclar, quan això ho apliquem en un col·lectiu com el del sense sostre, és evident que sembla que alguna cosa grinyola, no? Cal tenir en compte que, com pot suposar tothom, i aquest informe d'Arrels recorda, 7 de cada 10 sense sostres no tenen ingressos. Per això en diem sense sostre, d'alguna manera, no? Uh-huh. I des d'Arrels diuen, d'ençà que el Pla Endreça va entrar en vigor, les persones que atenem han rebut una trentena de multes. Aquestes multes, tot i que no s'han incrementat en relació amb els anys anteriors, són de quantitats més elevades. Coneixem persones que viuen al carrer i que acumulen milers d'euros en sancions.
I els veïns i veïnes, què en pensen?
Clar, en una enquesta adreçada als veïns de Barcelona l'any passat, Arrels va constatar que el 78% estava d'acord que les ordenances municipals havien de servir per protegir i no pas per sancionar la gent que viu al carrer. La Fundació explica casos d'una mica que fan posar els pèls de punta, com el d'en Wilson, un home a qui van fer fora d'un centre de salut mental i ara fa un any que viu en una plaça del districte de Sants-Montjuïc. La seva presència molesta una de les veïnes que sempre acaba trucant a la policia. Primer va venir una parella de la Guàrdia Urbana, després ja eren 4, un altre dia 8 agents per una persona sense llar. El van envoltar i van prendre el matalàs i les seves pertinences i la roba que li havien portat entre tots els veïns, explica Toni Moragues, veí de la plaça, que hem pogut recollir doncs aquestes declaracions. Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels, explica que el pla fa referència a l'espai públic, però que no té en compte el sensellarisme. Aquesta seria, de fer, en el fons, la crítica que estem fent. Sabem que és un tema complex, eh? Es donen dades numèriques de molts elements que podem trobar al carrer a Barcelona, fins i tot de l'augment de cadires que hi ha hagut a les terrasses després de la pandèmia, però no recull cap dada sobre les persones que viuen al carrer i que, per tant, fan un ús diari permanent d'aquest espai públic. Segons Fernández, no es para atenció a la gent que dorm al carrer, els recursos i els equips d'educadors de carrer. En canvi, es quantifiquen els agents de la Guàrdia Urbana i el personal de neteja, tot i que l'Ajuntament té aquestes dades, no les menciona. Això fa que ens preguntem si el Pla Endreça no farà sinó agreujar la situació de les persones sense llar. Un tema complicat, no voldríem fer demagogia sobre això, perquè és evident que per altre costat tots volem un espai públic net, saludable, amb seguretat, però és evident que a l'espai públic hi ha coses que no sabem com gestionar i a vegades aquestes polítiques potser tenen una mica d'efecte aparador i deixen a la cua, no?, alguns elements com aquests, que segurament són petits, numèricament, no estem parlant de milers de persones sortosament, però que per aquestes persones, evidentment, és un greuge molt gran, no?
Una realitat la que no podem donar a l'esquena, realment, perquè existeix i convivim en el dia a dia, i tot i que moltes vegades, segurament, no la mirem directament als ulls. En canvi, aquests dies sí que tindrem les mirades ben centrades en una cosa que passa lluny de casa nostra, normalment, potser aquesta vegada una mica més a prop, però que, en canvi, acaparà molta més atenció una realitat com la que acabem d'explicar. Estem parlant dels Jocs Olímpics, evidentment, perquè comencen aquesta setmana i, com us dèiem a l'inici, aprofitant algun dels temes de la revista Valors de juliol i agost, volem analitzar els efectes de la competició. De seguida ens endinsem amb la nostra primera convidada del dia, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per entrar en context.
Olímpicos en la piscina juegan a romperme el corazón. Jóvenes en la pensión, ya sé lo que vamos a hacer hoy.
Això ja fa olor d'estiu i, a més, convida a ballar, us he de dir.
Té regust de rebella, regust de 80, regust, o 90, regust de Fanta.
És del 2007. És un supergrup que es diu La Costa Brava, que tenen 3 o 4 discos. Aquest és el disc Velocitat de Crucero, amb temazos. Cada cançó és un himne. I és un supergrup que està Ricardo Vicente, el Francisco Nixon, un que es va morir, que no recordo el seu nom, però que l'Algora, Sergio Algora, que va morir d'un infart perquè tenia una malaltia al cor, i és una pena, perquè era un grup que feia temazos.
Com es diu aquest?
Aquest es diu Olímpicos,
Ya sé lo que vamos a hacer hoy.
M'agrada molt perquè estàs allò ben fi fins als últims programes de temporada,
A veure si l'últim encertem. Haig de dir que jo a les Olimpiades sóc molt fan del tiro con arco, disparo con la pistola, l'escopeta, i quan veig nedar la gent, que em refresquen. I sobretot per fer la migdiada.
És hipnòtic veure...
Sí. L'esgrima també m'agrada, quan hi ha... Aquests esports raros que mai veuria...
Que mai farem.
I mai veuria, m'agrada mirar. Sobretot el tiro con arco i el tiro de la pistola, no? Que veus allà la gent amb una mirilla, és molt, molt espectacular. Aquesta cançó li dediquem a la Maria d'Ultramont, que no li agrada gens.
A la nostra protectora no li agrada la tria.
No li ha agradat, quan li he ensenyat la tria.
No passa res, ho compenses perquè alguna vegada li has posat cançons que li han agradat moltíssim.
Sí, 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 sí.
Un bon tema per la qüestió que avui tenim sobre la taula, Joan.
Doncs sí, senyora. Aquesta setmana més de 13.000 atletes de 33 disciplines competiran als Jocs Olímpics, que comencen a París. És obvi que tots els esportistes s'enfrontaran dins les pistes contra els altres i contra ells mateixos, i tothom ho viurà amb la màxima naturalitat. Competiran. En el nostre dia a dia, en canvi, quan parlem de competir, a molta gent se li aixequen les celles en forma de desaprovació, no? Per exemple, en el marc educatiu, no? I doncs, per què intentem dissimular aquesta realitat menys tenint la competició i afavorint sempre la participació i no només doncs, la cooperació? Aquest és l'eix principal del número de la revista Valors d'aquest mes de juliol-agost. Des de ben petits ens han dit que és millor participar que competir, una afirmació que, segons sembla, va formular Ethelbert Talbot, bisbe de Pennsilvània, Estats Units, a la Catedral de Londres, durant els Jocs Olímpics celebrats a la ciutat el 1908, i que després va refrescar Pierre de Coubertin, el baró de Coubertin, fundador dels Jocs Olímpics moderns. El 1932 va dir la frase, aquesta frase de l'important és participar, que fins avui molts pares encara diuen els més petits, per tapar una mala gestió dels fracassos i les decepcions. Ja veus que estem aquí per fer preguntes i plantejaments incòmodes també. Però competir ha de poder ser sa. No diem que estrictament ho sigui, però ho ha de poder ser. La competència és un impuls innat de creixement de la persona, ve del llatí competere, que significa aspirar a alguna cosa més. Per tant, és voler millorar, lluitar per superar-se un mateix i els altres. És per això que avui tenim el plaer de poder parlar amb l'Alba Castellví, sociòloga, educadora, orientadora de famílies, i que ens ajudarà a entendre aquest valor des d'un altre punt de vista.
Moltes gràcies, Joan. Doncs moment de saludar la nostra primera convidada d'avui. És Alba Castellví, sociòloga, educadora, orientadora de famílies, i avui ens acompanya per parlar d'aquest valor de la competició a una escala més petita, el de les famílies. Alba Castellví, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
Doncs molt bé, moltes ganes de parlar-ne. Bon dia.
Nosaltres també en tenim moltes de ganes i crec que alguns membres de l'equip especialment, perquè jo crec que és evident que vivim en una societat que és competitiva, no?, on sembla que constantment hem de demostrar que som els millors en tot, sobretot els millors davant dels altres, on a més els referents dels més petitons són esportistes o persones que destaquen per sobre d'altres persones. No sé si consideres que aquest esperit competitiu és beneficiós per a la societat o, al contrari, que estem creant una societat bipolaritzada de guanyadors i de vençuts.
Bé, no es pot dir cap del fet que els referents siguin persones que han destacat estiguem creant una societat de vencedors i vençuts, no? De fet, els referents, en tant que referents, ja han de ser persones que hagin destacat en alguna cosa, perquè això dona als més petits un punt aspiracional per esforçar-se. A voler semblar-se als que han sobresortit en alguna cosa pot ser estimulant, no? Pot animar a voler donar el millor d'un mateix. Per exemple, avui dia, quan a les escoles destaquem les dones que han sobresortit en àmbits com la ciència o d'altres, que passa que dic la ciència perquè avui es subratlla molt el paper de les dones en aquest àmbit, perquè fins ara no era massa reconegut, doncs el que estem fent és proposar a les criatures unes referents destacables, destacades, que han sobresortit per sobre d'altres persones. I per què ho fem? Doncs precisament per estimular altres dones, ara nenes, a poder-se semblar a elles, no? Una altra cosa és si l'esperit competitiu és sempre bo. Clar, de vegades ho és i altres no. Hi ha contextos on és molt més útil el treball col·laboratiu que no pas el competitiu. Els equips esportius fan un treball cooperatiu entre jugadors i alhora competeixen amb els altres equips. Si no, molts jocs no tindrien gràcia.
Mm. Clar, hi ha amenaces socials i psicològiques d'aquest esperit competitiu? És a dir, hi ha una part que és positiva, com es desprèn del que ens comentaves ara, però també hi ha amenaces?
Clar, si ens mirem la part negativa, si pensem en amenaces, un esperit massa competitiu, la primera cosa de perjudicial que té és de cara a l'amistat. Els amics no són persones que es vulguin guanyar els uns als altres sistemàticament, no? Sinó que són persones que es volen ajudar i que, a més, saben alegrar-se de les victòries de l'altre. Una persona que fos competitiva per sistema s'arribaria a fer desagradable per egoista, no? Entre amics, les victòries s'han de repartir i s'han de compartir. Però és que, a més, un excés de competitivitat pot empitjorar els propis resultats si no se sap gestionar la pressió per aconseguir la victòria. Això en l'àmbit personal i en l'àmbit social, que també em preguntaves, doncs hi ha d'haver regles que regulin la competència. I és que és gràcies a la competència que algunes persones en alguns camps poden tenir un nivell de qualitat més gran que pot beneficiar el conjunt de la societat. La competència hi ha de ser. I, per tant, la competitivitat és necessària en els individus. Una altra cosa, però, és que això regeixi totes les relacions individuals i socials. En aquest cas, tindríem un problema, perquè l'ésser humà ha progressat gràcies a la col·laboració dels uns amb els altres. Els humans han col·laborat fins i tot entre tribus diferents, tribus amb les quals en altres moments havien competit, i això és precisament el que va permetre a la nostra espècie avançar sense extingir-se.
T'he de dir, Alba, que amb el que estem comentant fins ara, i tot just acabem de començar la conversa, la competitivitat m'està generant una mena de sentiment d'amor i odi a parts iguals, perquè, déu-n'hi-do. Escolta, ara parlaves d'egoisme fa un moment. La competició ens pot fer més egoistes a les persones?
Sí, ens hi pot fer, sí, del tot. Qui sempre vol guanyar ho fa a costa de que els altres sempre perdin. I voler per un mateix, sistemàticament, allò que no poden obtenir mai els altres, és evident que sí, que et converteix en un egoista. Ho pot fer.
Fins ara potser hem parlat d'una part una mica fosca, no?, de la competició, però creus que el fet de tenir esperit competitiu també té valors positius per a una persona?
Totalment, totalment, sí que en té. Les capacitats de la persona s'expressen al màxim nivell quan competeix amb algú altre que té capacitats similars, no? Això és fàcil estar d'acord. I enforçar les capacitats per ser el més hàbil possible en alguna cosa, aquestes capacitats es perfeccionen, és a dir, augmenten. L'exemple de la competició esportiva en això és molt clar. és el fet de voler guanyar els adversaris a la cursa el que fa el corredor més ràpid, el que fa la saltadora més àgil, el que fa el patinador més gràcil. No? A banda d'això, hi ha l'estímul. Un joc on pugui quedar més ben posicionat un competidor que un altre és molt estimulant per tots els contrincants i això eleva el nivell d'interès i d'emoció. Aquest interès i emoció que la competitivitat afegeix a un joc competitiu no són negatius. Més aviat al contrari, poden incrementar les ganes, poden incrementar la diversió dels competidors. Una altra cosa, és clar, és si sempre guanyen o perden els mateixos, si no s'estan les mateixes condicions a l'hora de competir. Llavors la competitivitat no té cap gràcia. També en altres matèries, més enllà de les esportives, es pot veure com la competitivitat pot millorar els resultats. El cuiner que vol guanyar un concurs, per exemple, té una motivació ben forta per esmerar els plats encara més. L'estudiant que vol aconseguir una beca s'esforça per obtenir les millors qualificacions. L'estudi d'arquitectes que vol aconseguir una licitació fa el millor projecte possible. Sí que és veritat que cal animar a fer les coses de la millor manera, sempre per pròpia satisfacció, però no es pot negar pas que la competició resulta estimulant per les millores, no?
Per tant, en certa manera, podem parlar d'una competició sana i una altra de nociva, no? En què es diferenciarien?
Mira, jo penso que la competició és sana quan hi ha mecanismes perquè sigui equitativa. En el sentit que els contrincants tinguin les mateixes oportunitats per preparar-se per competir i guanyar. I perquè sigui sana, també és necessari que la victòria no excedeixi i que la derrota sigui una possibilitat tolerable. Si no es donen aquestes condicions, la competició implica perjudicis que val més estalviar-se.
Deixem passar a l'àmbit familiar, perquè avançàvem abans de la introducció que ens interessava molt fixar-nos en aquest cercle. Existeix competició en l'àmbit familiar? I si és que sí, és sana aquesta competició per norma general?
Existeix competició en l'àmbit familiar, sí. Sí, de fet és habitual que existeixi una competició a les famílies, una o més d'una. Clar, si pensem, sovint el que ens ve al cap primer és la germania. Entre germans, moltes vegades la gelosia es tradueix en competència. Els germans competeixen entre ells per l'amor dels pares, moltes vegades sense ser-ne conscients. A mi m'agrada explicar que sovint la gelosia ve de la por. La por de perdre el més preuat, que és l'estima dels que volem al nostre costat. Els infants tenen por de veure's perjudicats si l'amor dels pares s'ha de repartir, no? Els en quedarà menys si se l'han de repartir amb algú altre i per això fan el possible per ser els millors als ulls dels pares o també per això a vegades s'irriten amb el germà que pensen que es pot apropiar de part de l'amor dels grans. I no només hem de pensar en germania, les famílies també pot haver competència entre els pares per la preferència dels fills, és a dir, perquè els fills prefereixin l'un respecte a l'altre. Quan això passa, és preocupant. És preocupant perquè l'equip educatiu deixa de ser-ho en aquell moment, deixa de ser equip, deixa de ser educatiu, i per tant les criatures en poden sortir perjudicades de la poca solidesa dels adults. I també hi ha competició, a vegades, entre altres persones de les famílies. Competició per ser el més estimat pels sogres, per ser la més volguda pels nebots, eh? A vegades les inseguretats personals es volen resoldre obtenint la preferència d'altres persones. Això passa a moltíssimes famílies. És sa? No, no ho és. És preferible que no hi sigui.
Com ho podem treballar, Alba, en el nucli familiar?
Doncs el primer pas és fer conscients les persones que això està passant. Perquè és molt, molt habitual que no ho siguin de conscients. A partir del moment de prendre consciència es poden prendre més bones decisions sobre la bona manera d'actuar. Per exemple, si uns pares s'adonen que estan sostenint una competició per l'amor dels fills i s'adonen de les conseqüències educatives que això té, probablement voldran evitar-ho, precisament per l'amor que els tenen en els fills. En el cas dels germans, doncs cal calmar la gelosia, tot acceptant-la com una cosa natural, de la qual hem de parlar obertament. I en el cas d'altres persones de la família, a vegades n'hi ha prou posant en ridícul certes actituds dels adults.
Jo vaig prenent notes perquè em sembla que tots nosaltres en algun moment o altre topem amb aquest tipus de situacions. M'agradaria centrar-me una mica en la infància i demanar-te si tu ets partidària de jocs cooperatius o de jocs competitius o de mesclar-los i d'anar-los combinant.
Jocs cooperatius, jocs competitius o la mescla, no? Mira, jo soc partidària de la diversitat de jocs perquè cada tipus de joc fa créixer capacitats i habilitats diferents i a més fa conèixer valors de diferents categories. Jo també soc partidària, per cert, del fet que hi hagi jocs coordinats o dirigits per adults i altres que no ho siguin, eh? I cal recordar que avui dia molts nens no tenen l'oportunitat de jugar sense la mirada propera d'un adult. Si aquest adult, com passa massa vegades, és més intervencionista del compte, això els priva d'organitzar-se a la seva manera, els nens, els priva de negociar per resoldre problemes, d'arribar a acords que siguin lliures veritablement, acords autònoms en cas de conflicte, en un espai i un temps del tot propis de la canalla. Però, perdona, he fet aquest excursus sobre la intervenció dels adults i tu em preguntaves per jocs cooperatius, jocs competitius. Els jocs cooperatius són fabulosos per aprendre que segons com pensem les coses hi pot guanyar tothom. Per tant, són els jocs cooperatius que fan que els infants siguin capaços de pensar i d'actuar en benefici de tots, donant el màxim de si mateixos per obtenir un bé comú. Els jocs competitius, el que els ajudaran quan guanyin és a aprendre a guanyar respectant l'adversari, perquè viuran l'experiència de que els perdedors també poden ser ells. I quan perdin, els ensenyaran a gestionar la insatisfacció de perdre, cosa que és molt útil perquè a la vida de vegades perdre és inevitable. Per tant, la combinació, la mescla que deies, em sembla que és ideal perquè són molt complementaris i ensenyen coses ben diferents uns i altres, però totes importants.
De fet, quan parlem de competir, hi ha una frase que tenim tots ben interioritzada i que acostumem a predicar, tot i que no sé fins a quin punt ens la creiem al 100%, que és aquella de el més important és participar. Què en penses tu d'aquesta frase?
Sí, aquesta frase clàssica que hem sentit a dir tantes vegades, oi? Doncs jo penso que el més important és participar, perquè sense participar no es crea la realitat estimulant del joc competitiu, i que sense intentar guanyar la competició tampoc no es crea aquesta realitat. Per tant, penso en primer lloc que el més important és participar, en segon lloc que no té gaire sentit participar sense intentar guanyar si el joc implica un resultat en guanyadors i perdedors, i en tercer lloc que tant si es guanya com si es perd es té l'oportunitat d'aprendre a ser millor col·laborador i millor persona.
Home, són uns bons al·licients. Fins a quin punt creus, Alba, que la competició pot ser una eina educativa? Ens pot ensenyar coses?
Doncs mira, sí, per tot això que comentàvem, el joc competitiu és que no només ho pot ser, sinó que ho és, eh? Per definició, ho és tant si es pretén que ho sigui com si no es pretén, vull dir. Jugar competint ensenya coses. Ara, pot ensenyar coses útils per fer una societat millor o tot el contrari. Imaginem que ensenyem els nostres nens a voler guanyar sempre. Doncs ens convertiran en uns egoistes o en uns irrespectuosos, com dèiem fa una estona, però si els ensenyem a jugar de manera que tant si guanyen com si perden, valorin el fet d'haver pogut tenir contrincants i valorin el progrés personal que pot haver representat l'experiència viscuda, doncs benvinguts als aprenentatges que pot representar el joc competitiu. Això pel que fa al joc. Llavors, fora del joc, la competició també pot ser una eina educativa i, de fet, també ho és. Pensem, per exemple, en els concursos de robòtica, ara tan extensos, on participen tantes escoles. En aquests concursos, competitius, òbviament, en equips, els alumnes aprenen, treballen, s'esforcen al màxim perquè els seus projectes guanyin els d'altres equips. I això no treu que valorin el que els altres equips aconsegueixen o que se n'admirin, que n'aprenguin.
Alba, anirem tancant aquesta conversa, però com que sabem del cert que valors a l'alt se'ns escolten moltes famílies, m'agradaria demanar-te que ens donis una mica de consell. Com poden traslladar aquestes famílies un esperit competitiu sa als seus fills?
família abans de tenir molt present que el joc ensenya a viure, que per viure cal saber gestionar la vivència interna de perdre i que una de les millors maneres d'aprendre-ho és a través del joc competitiu. En perdre, en el joc, l'infant es fa càrrec d'aquesta possibilitat, una possibilitat ben real, i pot experimentar, pot assumir que no és dramàtica. I a més, també aprèn que si es prepara millor, té més possibilitats de guanyar una altra vegada. Una bona manera de traslladar un esperit competitiu sa és explicant que de vegades es guanya, de vegades es perd, i que hem de tractar els contrincants exactament de la mateixa manera que ens agradaria que ens tractessin ells a nosaltres. Aquest és el principal consell que donaria a les famílies.
Doncs nosaltres avui crec que hem guanyat un bon feix de consells, de bons consells, de l'Alba Castellví, que és sociòloga, educadora, orientadora de famílies sobre el pes i el valor de la competició dins l'àmbit familiar i també del joc. Avui n'he fet un tastet, seguiríem durant molta estona més, Alba, però t'agraïm moltíssim que hagis passat per Valors a l'Alça per donar-los la mà en aquesta gran reflexió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada.
Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
Hace 45 años se firmó el primer de muchos acuerdos de pesca entre Senegal y la Unión Europea. Desde entonces, grandes buques pesqueros europeos explotan las aguas de Senegal y dejan el mar sin peces. Los pequeños pescadores que antes nos dedicábamos a la pesca, ahora tenemos que usar nuestro cayuco para migrar donde llevan los peces. Barça o Barça es la frase que decimos antes de emprender nuestro peligroso viaje hasta Europa. Significa Barcelona o muerte. Europa o muerte. Solo el año pasado, al menos 6.618 personas perdieron la vida en este trayecto, que ha convertido el mar Mediterráneo en la fosa común más grande del continente. Sus cuerpos no se buscan. Para recordar sus vidas y denunciar las criminales políticas de la Unión Europea, lanzamos esta colección.
A continuació us volem parlar, atenció, d'aquest lema, Barça o Barzac, que vol dir Barça, Barcelona o mort. És el lema dels joves senegalesos abans d'emprendre el seu viatge cap a Europa a bord d'una embarcació normalment precària. El que fa és expressar la desesperació, alhora l'esperança, i el Senegal és el crit de tota una generació. És per això que el Sindicat de Manadors Ambulants de Barcelona ha inclòs el lema en la seva nova samarreta, la seva nova col·lecció de samarretes, i avui tenim l'honor de parlar-ne amb Aziz Fai, que és el coordinador del taller de Top Manta i també membre fundador del sindicat. Aziz, benvingut, com estàs?
Bé, moltes gràcies per convidar-nos.
A tu, per ser amb nosaltres, per parlar d'aquest missatge tan potent que no deixa indiferent a ningú. Explica'ns una mica com neix la idea d'aquest lema i també el disseny de la samarreta.
Bueno, el lema vol visibilitzar la situació que estem vivint des de Senegal, perquè tothom sabem que, segons la Declaració Universal dels Drets Humans, tenim... Totes les persones tenen dret a circular lliurement i a escollir la seva residència en qualsevol lloc del món, però en aquest cas, a les persones africanes no tenim aquest dret. Quan tenim viatge a Europa, com podria fer un qualsevol europeu, comprar un bitllet d'avió i cinc hores després arribar a Senegal, en el nostre cas ens demanen un visat amb molts requisits impossibles d'aconseguir. I per això, quan intentem obrir totes aquelles portes legals, intentant viatjar legalment i se'ns han tancat aquestes portes, doncs l'única via que ens queda doncs, és la de clandestinitat. No? Per això hi ha vies pel desert, vies pel mar, etcètera. No? I això, doncs, quan decidim agafar la nostra pastera, que de fet la majoria de les persones que treballaven al mar s'han quedat sense feina. Per aquest motiu han decidit viatjar a Europa perquè veuen com se'ls estan agafant tots aquests recursos que tenien per poder subsistir, agafant-lo i portant-lo cap a Europa, i que ells no poden viatjar, nosaltres no podem viatjar. Per això, al final, agafem aquestes pasteres per viatjar a Europa i per respondre a aquells discursos que ens diuen no viatgeu d'aquesta manera, us morireu al mar, és molt perillós. Doncs la resposta és això. Arribem a Barcelona o ens morim al mar. O Barça o Barça.
És una frase que sona molt al Senegal. Tu, per exemple, que has viscut això en primera persona, aquest viatge, l'havies sentit o l'havies dit fins i tot?
Sí. És un lema que tota la gent jove al final ja d'alguna manera l'ha interioritzat, no? No només aquest lema, sinó també hi havia molta... hi havia una època que fèiem servir també si el cajuco no em serveix per pescar, doncs el faré servir per arribar a on porten els peixos. Això també va ser molt famós durant els anys 2006 cap a 2010, per culpa d'aquests pactes europeus amb el Senegal, doncs, que ens quedem sense feina, doncs dèiem també això. Però al final, nosaltres des de Topmata, tot el que fem des de la moda és també una excusa, no? Per visibilitzar i denunciar tot aquest racisme institucional, no? Diem, ara hem diguem-ne fet, aquesta samarreta de Barça o Barça, no? Que té molt a veure amb el futbol, doncs també és una excusa, no? Per arribar també en aquest públic en concret.
I tant, i una molt bona denúncia a través d'aquesta realitat. Abans comentaves que moltes persones del Senegal es veuen pràcticament obligades a intentar arribar a Europa o a Barcelona, si ens centrem en aquest lema, perquè es queden sense feina, no? I això en gran part és per culpa de la presència de vaixells espanyols que treuen aquesta feina dels senegalesos.
Totalment. Hem de recordar que nosaltres, aquella independència que diuen, no?, entre cometes, que ens han deixat, això és una independència simbòlica, perquè econòmicament, culturalment, ens segueixen colonitzats, no? I això fa que doncs, tots els recursos que tenim al nostre país doncs no serveix per la nostra població, sinó segueix enriquint al món occident. I això és el que, és el que genera la immigració forçada. I això molta gent d'aquí no ho coneix, no ho veu o no ho vol veure, no?, d'alguna manera. I per això nosaltres volem també, d'alguna manera, visibilitzar això per també respondre a aquells discursos xenòfobs, no?, que segueix, no?, criminalitzant, deshumanitzant a les persones migrants, no?, presentant-nos com un perill, no?, per la societat europea. I això, clar, una persona autòctona que també està en una situació difícil, no?, que no pot ni arribar a final de mes, doncs hi ha persones que busquen culpable d'aquesta situació i no és conscient de que és el sistema global capitalista que ens està esclavitzant a tothom, no? I al final acabar caient en aquests discursos, no? Creient tot el que està dient, no?, l'extrema dreta, no? I això genera, clar, una divisió a la nostra societat. Això és el que volem denunciar, volem visibilitzar, que realment si passa això no és per culpa de la migració, perquè la migració sempre ha existit i seguirà existint, i que hem de treballar tot plegat per fer front a aquest sistema capitalista que no només ens està afectant a les persones migrants, sinó també a les persones autòctones.
I com comentaves abans, Aziz, el que feu és intentar visibilitzar i denunciar això a través de la moda, que és una molt bona excusa. Des que va néixer Topmanta fins ara, heu notat un augment de la consciència ciutadana en aquest sentit?
Sí, perquè creiem que si veiem tota la que hem aconseguit fins ara, creiem que hem fet un pas molt important, no? Perquè abans era molt difícil que una persona mantera pogués aconseguir regularitzar la seva situació, i des del naixement del sindicat ara hem pogut comptabilitzar més de 200 persones que han pogut, que ara mateix tenen i estan treballant, i també el moviment social, no? Que ara cada cop ja n'hi ha més, i sobretot també el cooperativisme, no? Aquella, diguem-ne, manera de treballar de manera col·lectiva, cada cop n'hi ha més. I nosaltres creiem que, bueno, per tot el que hem aconseguit ara mateix, bueno, no és suficient, no? Per canviar, però jo crec que de mica en mica anirem creixent, i tant de bo, doncs, tenim aquest somni, no? D'aconseguir un dia aquella societat on tothom tenim els nostres drets i llibertat i podem viure en pau.
Quins són els principals reptes o desafiaments als que heu de fer front actualment des de Top Manta?
Bueno, nosaltres creiem que, bueno, tot el que estem fent ara mateix, estem concentrant-nos en la regularització de les persones que estan en situació de vulnerabilitat, que no tenen NIE. Això és el nostre principal repte, no? I és veritat que això no resol el problema, perquè s'ha d'anar a fons. Per això estem denunciant tot saqueig, l'expoli, no? Als nostres recursos, perquè això fa que a l'immigració anirà cada cop més. Però és veritat que, bueno, necessitem anar doncs, poc a poc. No podem tampoc d'un dia per l'altre resoldre tot aquest problema, però jo crec que hem d'anar sumant forces, fent pinya, sobretot amb la gent d'aquí, i jo crec que arribarà un moment, potser no per nosaltres, sinó pels nostres fills o nostres nets, arribaran aquest moment que estem somiant, no?
Aziz Fai, coordinador del taller de Top Manta i membre fundador del Sindicat de Manters Ambulants de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una última pregunta, on podem aconseguir aquesta nova col·lecció de samarretes?
A la nostra botiga física del Raval, carrer d'en Roig, número 13, o la nostra pàgina web, topmanta.store.
Doncs, emplaçats cap allà, avui hem volgut parlar d'aquesta nova col·lecció, que el que fa és emetre un missatge molt potent, aquest lema de Barça o Barzac, Barça o mort, un lema que els joves senegalesos diuen i senten molt abans d'emprendre el seu viatge cap a Europa a bord d'embarcacions que acostumen a ser precàries. Aziz Fai, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquest nou lema i d'aquesta nova campanya.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Fins aviat.
Avui ens volem preguntar com han canviat els valors al llarg de les últimes dècades, quins han estat els detonants o també, per exemple, els problemes, potser més a nivell estructural. Norminanda Montoya i Ángel Rodríguez són els autors de Los valores en la comunicación. És una investigació publicada per l'editorial Zenit que tracta precisament sobre aquesta qüestió, i és per això que avui és la nostra proposta en valors. Norminanda, Ángel, benvinguts, com esteu?
Bien, muchas gracias.
Molt bé, perfecte, gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. De fet, començaré preguntant-vos, per començar a escalfar motors i situar-nos, quin és l'origen del terme valors, perquè en aquest programa en parlem moltíssim, vosaltres també en parleu molt al vostre llibre, però on anem? On hem d'anar per trobar els inicis dels valors?
Bueno, los valores vienen definidos en la disciplina que se llama axiología, que surge sobre el siglo XIX-XX y trata de formalizar el término valor, que el valor es lo bueno o lo malo y que es una palanca que mueve al final los procesos sociales, etcétera.
Sí, potser el més interessant és que la base del comportament humà al final, a l'inici i al final són els valors, no? O sigui, són els grans criteris que regeixen la nostra vida. I, per tant, és un eix fonamental a l'hora de plantejar-se. I una cosa és molt interessant, que és que hi ha un nivell molt important de confusió entre el que serien els valors i el que són els drets. I s'acaben confonent valors i drets. I els valors són previs als drets. És allò que l'ésser humà té com a elements fonamentals. Si tot va bé, s'acaba transformant en un dret, no?
Claro, los valores son las normas, ¿no? Lo que nos dotamos...
Los criterios.
O la conciencia, los
exacto.
criterios.
Luego,
pero luego, pues, se manifiesta
en normas.
En normas que ya pasan a ser normas jurídicas, derechos, etcétera. Pero la base de todo, digamos, de la conciencia humana y de la sociedad son los valores, las normas.
Aquests valors, vosaltres repasseu que han anat canviant moltíssim, no?, amb el pas dels anys i de les dècades, i de fet en el llibre assegureu que la pandèmia va marcar un abans i un després. De quina manera?
La pandèmia nos ha traído infinidad de cambios. Sobre todo el cambio más importante ha sido la digitalización, ¿no?, y la digitalización de la comunicación, la no presencialidad. La no comunicación sí. directa entre los seres humanos.
La aceleración de eso.
La aceleración de esa digitalización que ya venía de antes de la pandemia, pero que la pandemia lo ha magnificado, digamos, lo ha multiplicado.
Sí, la pandemia ha estat, de fet, un laboratori. O sigui, ens ha submergit de manera brutal en el que és l'univers digital, no? I ens ha deixat aïllats i només connectats amb el laberint que suposa l'univers digital. I clar, això ha estat un laboratori que ens ha mostrat què és el que està passant i el que passarà en les properes dècades, no? I això va passar de cop en el període de la
pandèmia. Claro, ha influido en la educación que se ha digitalizado y que ya el contacto directo con el profesor es muy complicado.
Per exemple,
el médico.
Va forçar l'aïllament.
Exactamente, a nivel sanitario.
I per tant...
Ya atención médica, por online, etcétera. En el trabajo, en el mundo laboral, exactamente lo mismo. Ya la mayoría de personas ya trabajan desde su casa con su ordenador. Con su ordenador, etcétera. Parece que se había cortado, pero no.
Estem fent un tastet de los valores en la comunicació, en aquesta investigació que han publicat Norminanda Montoya i Ángel Rodríguez, que avui ens acompanyen a Valors a l'Alça, un llibre on Norminanda i Ángel també constateu que hi ha hagut una decadència de valors.
Sí, el títol complet, no, que és un títol llarg, és Los valores humanos en la comunicación desde la conciencia del bien y del mal a las marcas con valores, ¿no? I aquesta frase, des de la consciència del bien i del mal a les marques com valores, el que pretén és expressar aquest canvi, no? O sigui, que hem passat d'això, d'una consciència del que estava bé i el que estava malament, a una consciència global mercantilitzadora i mercantilista, en el que està bé és el que es ven i genera diners, i el que està malament és el que no es ven i el que no genera diners, no? I tot al voltant d'això ha estat el gran canvi. Això s'ha produït, hi ha competitivitat en lloc de col·laboració, hi ha mercantilisme en lloc de pensament social, no? Hi ha estat una evolució molt dura, no? Hi ha tot un canvi molt radical que hem viscut en tot aquest procés.
La conciencia del bien y del mal, en un principio son las religiones las que nos, digamos, marcan la pauta. Y entonces, a partir de esa concepción del bien y del mal, ya la filosofía establece pues que son los valores, los contravalores, la jerarquía de valores, pero ahora ya esa conciencia del bien y del mal ya se incluye en la comunicación, en la publicidad, etcétera, y es un contenedor de valores, pero ¿para qué? No para que seamos mejores o peores, sino para que compremos, para que consumamos, para que, bueno, pues manipulación pura y dura.
Som conscients que generalitzar és delicat i no sempre és possible, però si us haguessin de demanar quins són els valors que defineixen la societat actual, la nostra, per on començaríeu?
Por la... el yo, por el yo. Por la afirmación de los valores individualistes.
Fueron los sociales.
Exactamente, frente a los valores sociales. Nosotros hablamos de valores educativos, valores individuales, valores sociales, etcétera. Y ahora lo que predomina son los valores individuales del yo, de la representación del yo, del la defensa del jo, i ja està.
La idea dels valors és que els valors és allò que considerem bo i positiu pel desenvolupament, no?, de l'ésser humà, de la societat i tal. Clar, els valors sempre són bons, el que passa és que canvia la perspectiva. Aleshores, fa 40 anys els valors eren valors socials, eren valors cooperatius, eren valors de treball conjunt, i això s'ha voltat cap a uns altres valors, que també són bons, clar, però són valors de competitivitat, per situar-se més bé. Són valors d'individualisme, jo reivindicant el que és el perfil més íntim de la persona, no? I ara estem vivint, per exemple, tota l'explosió de l'LGTBI, del jo he de ser com jo vull, com jo he de projectar el meu món intern,
la individualitat.
No? La individualitat. I tot aquest univers de la pell cap a dins és l'univers que ara prospera i progressa com a valors, com a elements positius, bons a la societat, no? En canvi, estem perdent de manera molt, molt intensa el que seria l'altre cantó, no? O sigui, tota aquesta visió més cooperativa, més de compartir, més de cooperar, més de treballar en conjunt.
Luego otra tendencia es el tema de la sostenibilidad, el tema ecológico. Ahora todas las marcas en sus logos, en sus proclamas dicen que son sostenibles, que son verdes, que son, bueno, eso es una manera también de el washing, ¿no?, de la marca. Todas cumplen con los valores de la sostenibilidad. Sí, pero claro, eso está por ver.
Hi ha un encreuament, no?, entre el que és la ecologia, sens dubte és socialment positiva, no? És bona pel món. Però clar, és bona pel món segons com es faci servir, no? Si és una maquinària de promoció mercantil o de promoció política o ideològica, clar, agafa un altre aspecte, no? Aquest és el gran problema de la dicotomia i de les dues vessants dels valors.
Quina diríeu que és la relació, aprofitant que el títol del llibre ens porta a parlar d'això, entre valors i mitjans de comunicació? És a dir, aquests valors són un procés comunicatiu, van més enllà. Què passa amb aquest periodisme que tenim actualment, que moltes vegades està sota control empresarial, per exemple?
I polític,
sí. Ahora el monopolio informativo, comunicativo, lo tienen las plataformas, las GAFAM, que llama Pérez Tornero. Google, Facebook, etcétera, ¿no? Y entonces ellos marcan la pauta de todo. Controlan nuestros datos, nos controlan a nosotros y la verdad y la mentira, pues es su patrimonio, digamos.
La manera d'enfocar-ho, que és molt interessant des del punt de vista de la comunicació, és que vivim en un món en el que qualsevol cosa que fem passa per les xarxes, o sigui, passa per la digitalització. O sigui, passa pel laberint digital, no? Hi ha un laberint que hem de creuar cada vegada, tot el que fem. I això està en mans d'unes poques empreses, molt poques. Hi ha 5 empreses. La Google, Apple, etc. No?
Microsoft.
Aleshores, clar, tots sabem que hi ha uns algoritmes que determinen el que circula i no circula per aquestes xarxes. Clar, això és un instrument més potent que mai de control ideològic, que no ho sembla. O sigui, dona la sensació de que nosaltres qualsevol cosa que posem a la xarxa ha d'arribar des de la font, que som nosaltres, fins al destí, al destinatari, que és el que ho rep. Però clar, la font, que sóc jo, té un emissor que és entrar a la màquina. O sigui, qui ho selecciona, té tot un procés, que té uns algoritmes, arriba a un lloc, a un receptor, que és l'altra màquina, un telèfon intel·ligent, i després arriba al seu destinatari. Però clar, aquest filtre tecnològic és això, és un filtre i és un laberint. I aleshores, en funció dels criteris de qui té això, de qui domina això, tot queda seleccionat. Això seria des del punt de vista més tecnològic i més tècnic. Però clar, després tenim tot l'univers de la política, no? I de com els polítics, en funció de que administren la seva capacitat de subvencionar, de generar legislació que afavoreix o no afavoreix els mitjans, o de pagar directament, no?, a persones, tenen, és una altra font de poder que determina i sesga els valors que estan circulant. I aquests són els dos grans elements que estan determinant d'una manera molt, 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 molt forta i no massa evident el que és l'esbiejament dels valors dels mitjans de comunicació, i naturalment són centrals, són els que distribueixen els valors a la societat.
Claro, en un principio parecía que esta digitalización y esta forma de comunicar a través de las plataformas era muy democrática. Todo el mundo podía... la libertad, ¿no? Todo el mundo podía opinar, todo el mundo podía publicar, todo el mundo podía estar. Pero, sin embargo, la deriva ha sido...
La mediatización. Es determinante.
Claro.
Àngel Normanda, ho hem d'anar deixant aquí, però sí que és veritat que ens agradaria acabar breument repassant què és això del protocol EVA, no? Que és on va parar el vostre llibre, en certa manera.
El protocol EVA és una eina que hem desenvolupat nosaltres, és una eina científica que permet mesurar els valors, i permet mesurar els valors que arriben a la persona, o sigui, d'on surten i a qui arriben, o sigui, ens permet veure com està actuant tota aquesta maquinària.
Los valores presentes en cualquier comunicación, sea del periodismo, de redes sociales, de cine, de publicidad, de lo que sea.
Sí, és un procediment que el que fa és carrega en una eina que fa un test de percepció qualsevol missatge i el presenta a un grup de persones, el grup que a nosaltres ens interessi, i aleshores sabem com aquestes persones estan rebent els valors que hi ha en aquesta comunicació.
Porque hay que tener en cuenta que cualquier comunicación es un contenedor de valores.
Sí.
Toda comunicación lleva implícita una cantidad de valores.
Una càrrega de valors.
Una càrrega de valores.
I això és el que protocolo EVA permet mesurar.
Doncs ens quedem amb aquesta explicació i convidem a tothom qui ens escolta a fer un cop d'ull a Los valores en la comunicació, que és el llibre d'investigació que han publicat amb l'editorial Zenit, Norminanda Montoya i Àngel Rodríguez, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser-hi a l'altra
d'alça. Decirte que está ya publicado online en el dipòsit digital de documents de la UAB disponible y en AEVA, en nuestra asociación científica para la evaluación y medición de los valores humanos.
Sí, només...
Ahí está disponible.
Sí, amb les sigles AEVA, AEVA, tal qual, entrant a internet ens poden trobar el llibre.
Doncs queda clar i queden redirigits als oients que han seguit la conversa. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
Seria A-EVA.
Perfecte.
Y en el DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, con nuestros nombres, también se lo pueden descargar.
Allà es pot consultar, doncs, aquesta publicació.
És gratuït,
sí.
Ciència oberta.
Exacto.
Norminanda, Àngel, moltíssimes sí. Gràcies. Cuideu-vos molt.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Hi havia una vegada una nena de 7 anys que es deia Laia. La Laia va néixer amb un problema al sistema nerviós que feia que no pogués caminar i, per tant, havia d'anar amb cadira de rodes. El pis on vivia, però, era molt vell i petit. No hi havia ascensor i això feia que no pogués sortir gaire de casa i faltava molt a l'escola. La seva mare estava molt trista perquè no podia anar a classe tots els dies, ni sortir a passejar, ni anar a comprar. El germà de la Laia, que es deia Pol, i que tenia 18 anys, era qui l'ajudava a pujar i baixar les escales, i també portava la cadira, que pesava molt. De vegades, ell també faltava a classe, perquè la mare havia de sortir i no podien deixar la nena sola a casa. A casa, la Laia es dedicava a llegir llibres d'aventures, perquè li agradaven molt, També veia la tele, dibuixos animats i alguns documentals de la natura, d'aquells d'animals, de muntanyes i de països llunyans. Ella deia que de gran volia ser exploradora. Un bon dia, la gent del barri, que sentia molta pena per la nena i per la seva família, van decidir recollir moltes firmes per portar-les a la Generalitat i aconseguir que li posessin un ascensor a l'edifici i que l'ajudessin en un parell més de coses, com en una cadira de rodes automàtica, un transport especial, que pogués anar de colònies o que pogués assistir ni que fos als aniversaris dels seus amics. Al barri va participar molta gent i es van aconseguir moltíssimes firmes, unes 200. Van signar l'associació de veïns, la florista, el quiosquer, el forner, els pares dels amics de l'escola, la gent de l'AFA, el pastisser i fins i tot un parell de famosos que vivien abans al barri. Llavors van portar totes aquelles firmes a la Generalitat. I allà s'ho van pensar molt i molt. Però, amb l'ajuda de l'alcaldessa de la ciutat, al final, la Laia i els seus veïns van tenir l'ascensor. I per ella...
Ràdio Sant